Què tal? Bona tarda. Passa gairebé un minut de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte d'aquest dilluns 12 de novembre de 2018. Preparats ja per fer la crònica del que ha estat la jornada esportiva d'aquest cap de setmana, jornada esportiva que ens deixa d'entrada bons resultats dels dos equips de la Unió Esportiva Sitges en futbol. El primer equip, tot i les baixes, es va refer del que van ser les dues últimes derrotes aquí a Aiguadols, amb l'Òdena i amb el Moja, amb la victòria que va aconseguir ahir la tarda 2-3 al camp del Montserrat, igualada amb gols d'Álvaro Cardiel, que va anotar un doblet, i de Dani Midgley. I el Sitges Sobrense, que va fregar amb el triomf al camp de la Satàlia a Barcelona amb un quart d'hora del final. Atenció, guanyava 1-3 davant un Poble Sec que finalment va acabar empatant 3-3. Bon punt, malgrat tot que trenca doncs, una mini ratxa negativa de dues derrotes consecutives que havia patit el conjunt que entrena Xavi Hereu. Per tant, crònica, com dèiem, d'aquesta 11a jornada a la tercera catalana en els seus grups 12 i 10. També els parlarem del que va ser la primera victòria fora de casa del bàsquet Sitges, 63-67 a la pista del Círcul Cotonifici de Badalona, on, curiosament, la temporada passada també hi va guanyar i de 4 punts, i per un marcador gairebé idèntic. De nou, actuació destacada de Jordi Boronat i de David Aro, els dos màxims anotadors del conjunt d'Edu Piñero. Parlarem també de l'ensopegada del Club Patí Subur Sitges a Belló, que marxava al descans guanyant 1-3 i un parcial de 5-1 a la represa va propiciar la derrota per 6-4. La primera derrota que pateix el conjunt de Carles Busquet fora de casa, on fins aleshores havia guanyat tots i cadascun dels partits disputats. Parlarem d'aquí uns moments amb Andrea García. Ella és l'entrenadora del conjunt juvenil 7 del Club Rímica Sitges Garraf, que ha participat aquest passat cap de setmana al Campionat Nacional en base de conjunts a Múrcia. I posarem, a més, tot el gruix de resultats en matèria de futbol base a la Blanca Subur, resultats també del futbol femení i del rugby. I en Marc Figueres, que ens farà 5 cèntims de la Duatló de Tavèrnoles, en el que hi va participar la secció de triatló del Club Natació Sitges. 4 i 3, comencem.
Liquidació per tancament. 50% de descompte en tots els nostres articles. Sí, sí, ho has escoltat bé. 50% de descompte al Bazar Xinès de Carretera de les Costes. Tots els nostres articles al 50%. Fins al 31 de desembre. Bazar Xinès, a Carretera de les Costes, número 20. Sitges, en traspàs.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i quatre minuts de la tarda, l'edició d'aquest dilluns 12 de novembre de 2018, del temps de descompte que farà, com tots els dilluns, crònica esportiva fins al punt de les 5 de la tarda. I comencem ja a repassar amb aquest temps de resultats en matèria de futbol base. Destaquem i comencem per aquí la derrota que va patir a la preferent juvenil en la seva jornada número 9, el juvenil A de la Blanca Subur. 3-1 va perdre el conjunt sitgetà al camp de l'escola Futbol Gavà. Molta atenció perquè la Blanca porta 5 jornades sense guanyar i havent sumat només un dels últims 15 punts. Ara mateix és desè la classificació amb 10 punts. D'aquests i d'altres partits en fem el repàs de resultats com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs comencem precisament per aquesta derrota, nova derrota, diria jo, del juvenil de preferent 3-1 al camp de l'escola de futbol Gavà. Ara, com dèiem, repassant el que són els números de la Blanca en aquestes últimes jornades, doncs, vaja, no està ni de bon tros en el seu millor moment.
Sí, sí, si mirem les classificacions i tal com ho apunten a la federació, tot tenim todo en rojo. Però bueno, aviam, continuem llançant les primeres parts, ens marquen gols i després de la segona part ho intentem, juguem millor que al contrari, però a l'últim minut també ens rematen. O sigui que hem d'intentar, aviam si aprofitem també les primeres parts, que portem 3-4 partits que les primeres parts no existeixen.
Sens dubte, l'equip que ara passa per un mal moment, i els mals moments s'arreglen guanyant partits. A veure si el proper que juga aquí al Nou Pins Vents diumenge que ve amb el Prat es pot aconseguir una victòria que, com a mínim, reprengui la confiança i la moral dels nanos, sobretot.
Això és important. Almenys per tornar-nos a enganxar una mica a la part alta i deixar aquest tros d'aquí baix.
Bé, doncs, així hem començat per aquesta derrota del juvenil A, 3-1, repetim, a l'escola de futbol Gavà. Pel que fa a la resta, Isidre?
Doncs pues continuem pel juvenil B, que va empatar 3-3 a Pinsbens contra el Sant Sadurní. En categoria cadet, el cadet A va guanyar Pinsbens també al Sant Sadurní per 4-1. El cadet B aquesta setmana va descansar. En categoria infantil, l'infantil A va empatar 1-1 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. L'infantil B va guanyar Pinsbens 3-1 també al Bas Vilanova i la Geltrú B. I finalment el C va guanyar Pinsbens 5-0 al Gelida. En categoria L20, l'Alivia va perdre 4-2 al camp del Prat AE. L'Alivi B va guanyar 14-2 a Pinsbens al Mas Catarro. L'Alivi C va perdre Pinsbens 2-4 contra el Bas Vilanova i la Geltrú. El D va guanyar 0-17 al camp del Quintinenc i finalment l'E va perdre 3-2 al camp del Cubelles E. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar la Fundació Esportiva de Cornellà Pinsbens per 2-1. El Benjamí B va perdre 6-1 al camp del Sant Sadurní. El C va perdre Pinsbens 2-7 contra el Patí Sant Ramon. I finalment el D va guanyar 2-5 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. En el resum ens surt d'aquesta setmana 7 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Ens donem un aprovadillo.
Aprovat just, per tant, després d'aquest nou cap de setmana futbolístic pel que fa als equips de la Blanca. Amb el repàs de resultats posem punt i final. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bona setmana.
Gràcies, veiem.
Quatre i nou minuts de la tarda, deixem el futbol base, anem al futbol femení per repassar bàsicament els resultats dels equips del Sitges Sogorense en aquesta darrera jornada del cap de setmana. A la segona divisió, per exemple, s'ha disputat la jornada número 6. El primer equip del Sitges Sogorense va guanyar 2-5 en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Sant Sadurní. Es van repartir aquests 5 gols l'Andrea Cruselles, que va fer doblet, a més de Júlia Pérez, Clara Avenia i Nut Alvareda. Amb aquests 5 gols que donen aquest triomf al Sitges Sogorense, que ara mateix és tercer a la classificació. Ha sumat 13 punts, líder, recordem, és el femení Tortosa Ebre, que suma 18 punts, i en segon lloc hi trobem el club de futbol Vilanova amb 15 punts. El Sitges Sogorense, com dèiem, és tercer amb 13 punts. Destaquem també la derrota de l'equip cadet, 7-1, va perdre amb el camp del Valls Atlètic, i derrota també de l'infantil de segona divisió, 5-6, aquí a Aiguadolça amb el Molins de Rei. En rugby, a la divisió d'honor catalana, s'ha disputat aquest cap de setmana la penúltima jornada de la fase prèvia. El Rugby Club Sitges li feia falta un triomf per assegurar-se la seva presència a la següent fase de la divisió d'honor catalana, i la va aconseguir. Es va desfer el conjunt de Camilo Hanglin 31-7 a Santa Bàrbara el passat dissabte davant el Club Natació Poblenou B. Com dèiem, aquest triomf l'assegura estar en la propera fase de la divisió d'honor catalana. Ara mateix és segona a la classificació per darrere del CEU, que ha guanyat tots els seus partits. Tancarà amb aquesta fase prèvia jugant dissabte a la tarda al camp de l'Espartans de Granollers. Victòria també de l'equip femení, que es va imposar per 34-5 al Químic dissabte a la tarda a Santa Bàrbara. Victòria del sub-18, aclaparadora, 100-7 davant el conjunt del CEL Vilanova-Tarragona. Victòria també del sub-14, 40-26, va guanyar davant el Natació Poblenou. I victòria contundent, escandalosa, gairebé diríem, 0-140 va guanyar l'equip sub-16 al camp del Cornellà. Ara mateix, 11 minuts de les 4 de la tarda, i afegim aquí també unes gotetes de poliesportiu, perquè, com els dèiem, tot just han començat el temps de descompte d'avui. El conjunt juvenil 7 del club Rímica Sitges Garraf ha participat al Campionat Nacional Base de Conjunts, que s'ha disputat a Múrcia. Vaja, una presència molt celebrada, la del conjunt sitgetà, ja que després de 15 anys torna a haver un equip de la Rítmica Sitgetana en un campionat estatal. Ens en fa crònica, a l'altre costat del fil telefònic, l'entrenadora del conjunt juvenil 7 del club Rítmica Sitges Garraf. Ella és l'Andrea García. Andrea, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Cansados del viaje?
Pues mucho. Personalmente sí, bastante. Supongo que las niñas también, porque ha sido un fin de intenso.
Bueno, una experiencia para ti personalmente, pero para las chicas supongo que increíble, ¿no?
Sí, la verdad que aparte del campeonato hemos, durante todo el fin de semana, hemos estado de convivencia, el campeonato, el ambiente de un campeonato de España, que es increíble, que no se puede equiparar a ningún otro trofeo a los que han ido. Así que se lo han pasado muy bien, lo han disfrutado, que es lo importante, y eso, lo que decías, que después de 15 años el Club Rímica Sitges Garraf vuelve a clasificar un equipo para un campeonato de España.
Pues precisamente, Andrea, empezamos por aquí. ¿Cómo ha accedido el equipo a tener esa opción, ¿no?, de disputar el campeonato estatal?
Pues a través de un campeonato clasificatorio de aquí en Cataluña, en el que participaban 22 equipos, era la categoría juvenil, en la que hemos participado.
¿Sí?
Y en nuestra categoría había 22 equipos y pasaban los 15 primeros clasificados, que son bastantes conjuntos, pero bueno, es bastante difícil, porque este deporte es complicado, y al final lo logramos y pues muy contentas. El día que se consiguió la clasificación, las niñas también estaban súper contentas y muy bien, fue bastante emocionante.
Te hago la pregunta del millón, ¿por qué se ha tardado 15 años?
Pues, pues si te soy sincera, yo llevo 2 años trabajando en
el
club. Pues no lo sé, pues porque sinceramente no lo sé.
Ya, bueno.
Supongo que por el tipo de trabajo, antes creo que el club ha crecido bastante en los últimos años, entonces según va creciendo el club, pues van creciendo los objetivos y se ha llegado a un punto en el que el objetivo pasó a ser ese, el clasificarse para un campeonato de España, y lo hemos conseguido.
De acuerdo. ¿Cómo os planteáis el campeonato? Entiendo que era complicado plantearse una buena clasificación. ¿Os lo planteáis más como una experiencia, como un nivel de crecimiento para las chicas?
Sí, efectivamente, sí. La gimnasia rítmica es un deporte que entrenas durante muchas horas, mucho tiempo, pero luego sales a pista y en 2 minutos te juegas todo lo que has trabajado. Pues en este caso, yo que llevo trabajando con ellas un par de añitos, un año y medio más o menos. Y sí, el objetivo principal era disfrutar, que tuvieran un primer contacto en un campeonato de este tipo, así a nivel nacional, con tantos clubes, con las comunidades, el ambiente, lo que te he dicho antes, que el ambiente es muy diferente a otros trofeos que podemos a lo mejor ir a Madrid o a otros sitios que hemos salido, pero no es el nivel de gimnastas que hay en un campeonato de España. Entonces, el objetivo principal en este campeonato era disfrutar, tomar contacto con este tipo de eventos. Y bueno, yo creo que las chicas han disfrutado mucho y les ha gustado la experiencia.
No te lo he preguntado, pero ¿qué tal lo hicieron?
Pues bastante bien. Muy bien, muy bien. Yo estoy muy orgullosa de la actuación que han hecho. se han superado, porque durante la última semana tuvimos un par de problemillas. Una de las gimnastas se puso enferma, no pudo acudir, tuvimos otra chica, tuvo que aprenderse su posición. Entonces fue una semana complicada y la verdad que salieron a pica y lo lucharon y lo defendieron súper bien. Y es lo que te digo, estoy muy orgullosa yo y todo el club, los padres que estuvimos allí viéndolo y muy bien.
¿Qué les tocó hacer, Andrea?
Aparatos, dices, salimos a competir con un ejercicio de 3 aros y 2 pelotas.
Ajá.
Sí. El que llevamos haciendo desde la primavera del año pasado, llevamos trabajando ese
ejercicio. Y un poco, Andrea, lo que comentabas hace unos momentos, ¿no? Lo que has llevado tanto tiempo entrenando, te lo juegas en un par de minutos, como que dice.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotras y todas, pero...
Claro, claro.
Cualquiera puede tener un mal día o puede ser el campeonato de tu vida. Las gimnasias rítmicas, así, en 2 minutos te juegas todo lo que has trabajado durante mucho tiempo.
En este sentido, Andrea, ¿cuál fue tu consigna para las chicas? Supongo, empezamos por dejar los nervios en el vestuario ahí, ¿no?
Sí, dejar los nervios y disfrutar, sobre todo eso. Es salir a pista y disfrutar, porque si no disfrutas, se te nota y no haces disfrutar ni al público ni a las jueces, que al fin y al cabo son las que te tienen que poner una nota.
Uh-huh.
Y salir contenta del tapiz, o sea, falles o no falles, estar contenta con el trabajo que has realizado, porque eso es lo más importante.
¿Qué te preocupaba especialmente? Si es que te preocupaba, bueno, algo.
Hombre, preocuparme un montón de cosas.
Ya.
Como entrenadora estás atenta a muchas cosas que no fallen, pero sobre todo me preocupaba la actitud. O sea, siempre les digo que no pueden salir a pista con una actitud con miedo ni pensando que van a fallar. Y respecto a esto, estoy orgullosa porque han salido con muchísima fuerza y con energía y lo han defendido súper bien el ejercicio.
¿Y ellas qué tal? ¿Se lo pasaron bien?
Sí, la verdad es que, salvo algunos fallitos tontos que hemos tenido en el ejercicio, las chicas salieron contentas del tapiz y vamos, eso es lo principal.
¿Dista mucho el nivel que pueden tener vuestras chicas respecto al nivel que ofrecen, bueno, las que quedaron campeonas, por ejemplo, si no recuerdo mal, las gimnastas de Club Cronos de Murcia, o las de Vallecas, o las de Montemar de Valencia? ¿Dista mucho el nivel, Andrea?
Bueno, el nivel en el que estamos compitiendo, el nivel base, es un nivel en el que hay equipos muy dispares.
Ya.
Es un nivel al que se accede por decisión propia del club, y si quedas campeón no accedes a un nivel superior. No es como, por ejemplo, una liga de fútbol, que los 10 primeros, bueno, el X primeros pasan a un nivel superior. Entonces sí que hay niveles dispares en este tipo de campeonatos.
Bueno, ahora has superado esta experiencia, ¿ahora qué toca?
Pues seguir. A ver, hoy tienen vacaciones, bueno, descanso las chicas, el miércoles ya retomaremos otra vez los entrenamientos. Entonces, pues nada, hablar, a ver cuál es el siguiente reto, y si todas estamos de acuerdo y con ganas, pues seguiremos buscando clasificatorias a nacionales.
Pues de acuerdo, Andrea, gracias. Nada, queríamos saber qué tal os fue por Murcia.
Uh-huh.
Ya vemos que bien, una gran experiencia para las chicas, para el club en general, y bueno, felicidades, que vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Quatre i 20 minuts de la tarda. Aquest cap de setmana, millor dit, ahir diumenge, la secció de triatló del Club Natació Sitges va participar a la duatló de Tavèrnoles. Vostès preguntaran, on és això de Tavèrnoles? Ho hem buscat, eh? No és que ho sapiguessin, perquè un servidor, quan ha escoltat Tavèrnoles, dic, deixa'm-ho buscar. Això és a la plana de Vic, eh? Marc Figueres, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Molt bé. Ara ens comentava el Marc, estem en plena temporada de duatlons. Ara la triatló queda allò una miqueta aparcada, sí, evidentment, perquè les proves d'aigua al ser hivern doncs, queden aparcades.
Sí.
Quan arribi el bon temps ja ho reprendrem. De moment toca fer bicicleta i muntanya, i a córrer per muntanya.
Duatlons, és a dir, teníem moltíssimes ganes de començar ja a abordar les duatlons o les triatlons, perquè... És a dir, aquestes dues darreres setmanes estàvem a cavall entre la temporada 2017 i 2018 i la temporada 2018-2019, que és la que s'ha encetat aquest passat diumenge. La temporada de triatló, com bé explicaves, comença més endavant perquè és la compaginació de natació, ciclisme i atletisme, i per salvaguardar, diguéssim, la condició física dels participants, el que es fa és, en aquests mesos de més fred, que va de novembre fins al mes de febrer aproximadament, es fan les duatlons, que és una espècie de similitud, una espècie de paral·lelisme entre la triatló, però se li treu una, que és la prova més dura en aquests mesos d'hivern, i els corredors ja poden començar a engegar motors i a preparar més o menys la temporada. Doncs ahir a Tavèrnoles, aquí a la Plana de Vic, com bé has concretat, doncs va tenir lloc la primera duatló de muntanya, és a dir, 100% recorregut muntanyós, fent trail running, és a dir, córrer per la muntanya, BTT, no bicicleta de carretera, i els corredors van cobrir una distància de 5 km de curs a peu, més 20 de ciclisme de muntanya, amb 900 metres de desnivell en aquest recorregut, que és moltíssim, i finalment, quan acabaven la BTT, doncs encara els hi quedava una miqueta més, 2,5 km de curs a peu. I és un bon inici per començar a preparar la temporada i per veure com està, diguéssim, les cames en aquest inici de temporada. Com explicàvem, el triatló és un esport que està sumant masses, mou masses, i un esport que en els darrers 10 anys s'està ficant molt i molt de moda.
Ara anava a dir, no sé si parlar de moda en un esport tan exigent com és la triatló, no?
Sí, és un esport...
Estem parlant d'una disciplina esportiva que combina tres grans disciplines, com és el ciclisme, la natació i el córrer, el running.
Però és un esport creixent en els darrers 10 anys, perquè si ens remuntem a fa 20 anys, és un esport que tenia una participació molt més reduïda. I el que està passant és que molts corredors, és a dir, ciclistes o nedadors o atletes, s'estan adherint en aquest esport perquè compagina les tres modalitats, i és un esport molt dinàmic, molt divertit i molt amè.
És curiós, perdona Marc, perquè quan parles amb algun triatleta li preguntes de les tres disciplines quina t'agrada menys, i gairebé tots coincideixen al 100%, que és la natació.
La natació. S'ha de ser unes tres disciplines. El que cal dir és que l'atletisme és on es guanyen les carreres, i en la natació t'has de defensar bé, en el ciclisme pot ser una miqueta més el teu punt dèbil si saps ser una miqueta astut, i on es marquen les distàncies és en la cursa a peu. Per tant, el passat diumenge, a Tavèrnoles, doncs va ser l'arrencada d'aquesta temporada, i van anar-hi doncs, tres participants del Club Natació Sitges, sempre fent referència a la secció de triatló. Van ser en Rafa Llamas, en Marc Gaspar i en Roberto Camarasa. Aquests tres triatletes, que ara aquest hivern seran duatletes, doncs el que van fer sobretot és complir l'objectiu d'aquesta temporada del Club Natació Sitges, que és esgarrapar punts d'on sigui. Com vam comentar, tenim la sort aquí a Sitges de tenir un Club Natació Sitges que està en la divisió d'honor, és a dir, en la crem de la crem del triatló català, que de facto podríem dir que quasi bé és la crem de la crem del triatló espanyol, perquè els catalans estan dominant actualment el que és el mapa del ciclisme i del triatló a nivell estatal. Per tant, el que em va comentar en Simón Lovera i en Víctor Pacheco, que són els entrenadors de la secció de triatló, és que, a part de que hi ha molta comunió amb l'equip i hi ha moltes ganes de fer-ho bé aquesta temporada, el que s'intentarà fer és tenir representació per part del Club Natació Sitges en totes i en cada una de les triatlons, duatlons de muntanya o de carretera, per tal d'esgarrapar punts possibles i mantenir la categoria, que és el gran objectiu d'aquesta temporada.
I ara escoltarem Víctor Pacheco, que és l'entrenador de l'equip de triatló del Club Natació Sitges, valorant, evidentment, positivament aquesta duatló de Tavèrnoles.
Hola, bueno, sí, realmente estoy muy contento por lo hecho en la primera prueba de duatlones de BTT, que además puntúa para la Liga de Clubes. Si bien estamos en la primera etapa de la temporada y queda mucho por hacer, esta primera toma de contacto es más que satisfactoria. Tengo que felicitar a Roberto Camarasa, a Rafa Llamas y a Marc Gaspar, quienes lo han dado todo en un circuito que se les presentó muy duro debido al estado del recorrido luego de la lluvia de los últimos días. Ahora a descansar un poco, por lo menos ellos tres. El resto del equipo mañana ya tiene entrenamiento nuevamente. Ellos recuperarán un poco y luego a seguir sumando kilómetros, preparando la temporada de triatlones del 2018-2019. Y nada, con nuevos desafíos. Ahora ya el próximo domingo tenemos otro duatlón de montaña que seguramente irá gente del club para poder seguir sumando puntos en la liga e ir tomando un poquito más de ritmo de competición.
doncs, la valoració que feia Víctor Pacheco després de la bona presència que van tenir aquests tres triatletes a la Dualó de Tavèrnoles. Objectiu, com ens deia també en Marc, en esgarrapant punts d'aquí d'allà,
sí, sí, sí,
per anar acumulant a la Lliga.
Sí, perquè em comentava amb Víctor Pacheco, vaig estar parlant amb ell ahir, que diguéssim, aquí Sitges, és a dir, si tu t'apuntes a un club de triatló, bàsicament és per fer triatlons, i diguéssim, la filosofia o diguéssim el duatló de muntanya no era quelcom que aquí Sitges hi hagi molta afició, però com comentava anteriorment que s'ha d'esgarrapar punts a tot arreu, doncs la gent està motivada i diuen, doncs anem-hi a una triatló, a una duatló de muntanya, som-hi, a sumar els màxims possibles, a passar-nos-ho bé i a fer-ho el millor possible. I això és el que van fer aquests tres triatletes, sí, sí.
Doncs amb bon peu ha començat la secció de triatló del Natació Sitges en aquesta duatló d'ahir a Tavèrnoles. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana.
Tres minuts i arribarem al punt de dos quarts de cinc de la tarda. Obrim carpeta futbol per fer crònica del que ha estat la 11a jornada amb la tercera catalana grup 12 i grup 10. Resultats i classificació del grup 12, que van ser Capellades 1, Cubelles 2, Moja 4, Sant Andreu de la Barca 2, Ribes 3, Masquefa 1, La Granada 1, Anoia 0, Penya Jove 2, Òdena 2, Riudevitlles 0, Olivella 5, Montserrat Igualada 2, Unió Esportiva Sitges 3, La Pobla de Claramunt 2, Mediona 2 i Piera 0, La Múnia 2. Continua el frec a frec Cubelles-Olivella amb el capdavant de la classificació. Amb dos conjunts sumen 29 punts després d'aquestes dues últimes victòries. 26 i tercer l'Òdena, 21 punts pel Moja, que és quart, 20 per la Granada, 19 punts té el Ribes i el Sitges, que ara mateix és setè en aquesta classificació, 17 per la Penya Jove, 15 per Montserrat i Riudevitlles, 14 per Piera, 13 per Sant Andreu de la Barca, 10 punts per la Múnia, Capellades 8, Masquefa 7 i tanquen la classificació també amb 7 punts el Mediona, la Pobla de Claramunt amb 5 i torna a ser QE la Noia amb 5 punts. I el Sitges, que afrontava ahir un test d'alta volada, com es diu en aquests casos, després de les dues últimes derrotes amb l'Òdena i amb el Moja, totes dues al Municipal d'Aiguadols. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, test d'alta volada per als homes de Víctor Doñate, que finalment, tot i les baixes, van aconseguir la victòria per 2-3.
Sí, sí, sí. Tot i que doncs, se va adelantar a ells, el Montserrat Igualada. Sí, és bona victòria perquè doncs, te retrobes amb el triomf. Ho fas a camp contrari i ho fas al camp d'un equip, el Montserrat Igualada, doncs, que venia amb la mateixa trajectòria que sí. La Unió Esportiva Sitges.
Tots dos derrotes. És curiós, com diu el Toni, tant el Montserrat com el Sitges venien de perdre els seus dos últims partits. Per tant, el partit d'ahir era com una minifinal, diguem-ho així, per veure qui en sortia vencedor.
I de fet doncs, va sortir vencedor als Sitges, i va sortir vencedor perquè potser va saber doncs, llegir millor el partit. Se va anar al marcador amb un 1-3, tot i que te van excusar diferències, el Sitges va saber fer molt bé doncs, la seva feina. Un equip que doncs, sabem que per la intensitat doncs, és molt difícil de guanyar. El que passa que havíem vist jugar al Montserrat Igualada, és un equip que intenta tocar-la, que és un equip bastant renovat també com a la Unió Esportiva Sitges, però que també és un equip amb joves jugadors i un equip fet per futur, no?
Una victòria que ha de donar sobretot continuïtat i moral de cara als propers partits, que seran, recordem, Aiguadols, els dos propers, ara de manera consecutiva. Això no és, no sé si és una bona notícia en aquests moments.
En aquest moment
vista potser, la trajectòria
sí, no, perquè vens de tres derrotes al Municipal d'Aiguadol, no? Però bé, alguna vegada es té que canviar i es té que trencar aquesta ratxa negativa al municipal, i penso que doncs, el millor equip per a trencar-la doncs, és el Rodivilles, que és un equip complicat, però més al seu camp, tot i que al municipal tothom es troba còmode perquè és un camp petit, a veure-les venir, i realment doncs, fa que tothom no tingui espai, si això doncs, beneficia també al rival.
Són ara mateix 4:05 de la tarda, 4:05 per ser més exactes. Tenim al telèfon a l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, a Víctor Doñate. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Bé, felicitats per la victòria, no ho teníeu fàcil per molts condicionants, no? Per les baixes, perquè l'equip venia de perdre els dos últims partits. Vaja, que els ingredients no eren potser els més idonis.
Sí. Com bé dius, portem un seguit de baixes que ens estan condicionant molt als últims partits i bueno, ho hem notat bastant, sobretot els partits que hem tingut seguits com han estat els dos últims a casa. I bé, doncs vam augmentar aquestes baixes amb la baixa de Karim, amb Geri que també està de viatge, i anàvem cap al camp de Montserrat Igualada, que sempre és un escenari complicat, no?, contra un equip que el seu camp és difícil, i bueno, doncs amb una sèrie de jugadors que ens van ficar complicacions, però jo crec que vam treure una valuosa victòria, i bé, l'important era guanyar, i aviam ara si podem afrontar millor les coses.
Què tal el partit? Un partit que va començar doncs, marcant el conjunt igualadí al minut 20, va reaccionar doncs, molt d'hora també als Sitges, perquè Dani Miglei va posar l'empat a 1, i a partir d'aquí amb l'1-3, amb el doblet que fa l'Álvaro, doncs molt millor, suposo.
Sí, ara estava mirant de nou el partit d'ahir, i bé, sí, la primera part marxem 1-1, però abans de marcar ells vam tenir nosaltres tres ocasions bastant clares, entre elles doncs, el Jano va tenir un parell, el Javier Oca també un altre, es van avançar ells, ràpidament doncs, vam empatar amb el Dani Miglei, vam marxar 1-1 al descans, el control del joc el teníem, sí que era un camp que és molt més gran del nostre, i això també per la nostra manera de voler jugar doncs, ens beneficia bastant. I bé, la segona part doncs, vam arrencar igual com vam acabar el primer temps, amb domini del joc, amb ocasions, seguidament vam marcar dos gols d'Álvaro Cardiel de falta directa, a prop de l'àrea, i després una jugada interna dins de l'àrea que vam finalitzar bé, amb l'1-3, i el partit el vam tenir controlat. Sí que ens van ficar amb un 2-3, amb un xut que van fer des de fora de l'àrea, i bueno, amb el 2-3, encara que nosaltres tinguéssim doncs, la sensació de control del joc i de més ocasions, doncs, al final doncs, amb un gol solament d'avantatge doncs, i més a fora de casa, doncs, bueno, no vam tenir aquest neguit, però sí sempre està en alguna acció aïllada que puguin tenir.
I què tal el Montserrat? T'ho pregunto bàsicament, Víctor, perquè bé, era un equip que va començar força bé el campionat, sí que venia de perdre els dos últims partits, potser s'ha desinflat una miqueta, però res a veure amb aquell Montserrat Igualada de fa 3-4 temporades, no?, que era un equip que estava lluitant a la part alta de la classificació.
Sí, a veure, hem tingut resultats una mica difícils d'entendre, no? Sí que és veritat que no van començar aquest campionat de Lliga massa bé, després es van refer amb diverses victòries seguides, i ara, doncs, abans de jugar nosaltres contra ells, doncs, havíem patit una derrota contundent al camp del Moja, 5-1. Bé, és un equip que tenen bastants jugadors de la temporada passada, s'han reforçat amb Gerai, que és un jugador que venia del Piera, que també és un bon element.
Bon jugador.
Sí, i evidentment, doncs, bé, jo crec que és un equip que serà dels difícils, igual que molts altres, de poder afrontar, i més al seu camp, que també no és fàcil.
Mèrit té la victòria, Víctor, en tant en quant, una miqueta el que dèiem al principi, no? L'equip venia de perdre els dos últims partits, clar, com et prens el partit d'ahir, tenint en compte aquests condicionants, no? Hi ha hagut molta psicologia aquesta setmana vers l'equip?
Bé, nosaltres analitzem contra qui hem patit les derrotes, no? Venim de perdre contra dos equips com és l'Òdena i el Moja, i volem saber com hem perdut i contra qui, no? Evidentment són dos equips que estan en aquests moments per sobre nostra. El dia de l'Òdena doncs, perdem 0-1 amb un gol de penal. Sí que ens diuen que la primera part van ser superiors, però el marcador era 0-1 al descans, i bé, la segona part contra l'Òdena vam poder tenir alguna ocasió aïllada, però bueno, al final te'n vas 0-1 i amb la sensació de que tampoc han fet massa o t'han passat massa per sobre, no? I el dia del Moja, doncs, les sensacions eren millors, vam tenir més, potser vam sortir millor a la primera part, i s'avancen ells en una acció doncs, totalment controlada per part nostra, en una sacada de banda, que són 8 jugadors nosaltres defensant contra 4 d'ells, i ens marquen el 0-1. A partir d'aquí empatem ràpidament, com va ser el gol de l'Àlex que va marcar, Àlex amb l'1 on va tenir el 2-1, i bueno, es van avançar ja després amb l'1-2 final, i al final afrontem aquestes derrotes de la millor manera, intentant buscar les coses positives, i això és molt llarg, i evidentment doncs, hem perdut contra aquests equips, sí, però això continua.
Et feia aquesta pregunta, Víctor, sobretot perquè, clar, una tercera derrota consecutiva sí que és principi de temporada, però saps que això després costa d'aixecar.
Sí, costa d'aixecar, depèn de l'objectiu que es tingui.
Ja.
És a dir, al final, jo, evidentment, que vull guanyar, els jugadors volen guanyar, però sí que és veritat que jo no vull guanyar de qualsevol manera. És a dir, nosaltres o la meva intenció és que intentem nosaltres guanyar amb la manera que nosaltres treballem durant la setmana, i evidentment doncs això ens donarà uns resultats o uns altres, veurem. Val? Però sí que és veritat que nosaltres tenim que tenir una idea de joc clara, que és la que nosaltres treballem, i evidentment també tenim altres condicionants, com són les baixes i jugadors que són nous durant tota aquesta temporada, que hem anat parlant en tres setmanes. No? Llavors, bé, es tracta d'anar treballant, i ja està, ara un altre partit dur que ens vindrà a l'Urri d'Oritges i a veure com l'afrontem.
Parlaves de la idea que teniu vosaltres de joc, de l'estil de joc. És evident que la vostra idea de joc, de futbol, no casa molt amb Aiguadols. Aquí hi ha un problema.
Sí.
Tot i que, evidentment, dir... això són excusa, no? A vegades, ostres, que Aiguadols es pot fer molt poc, perquè el camp és petit, perquè el rival s'ha tancat al darrere, perquè si et marquen primer ja has begut oli, en fi, podem posar aquí tots els tòpics que vulguis, no? Però repeteixo que una miqueta, per la idea que vosaltres teniu de com jugui l'equip, repeteixo, Aiguadols no és el millor escenari.
Bueno, nosaltres sí que és veritat que tenim aquesta idea i no podem... Jo no vull que l'equip es torci amb la idea que porto jo al meu cap, perquè crec en aquesta idea i crec que ens donarà els nostres fruits. Sí que és veritat que els marcadors, al final, la derrota et marca, no? Però nosaltres en molts partits hem tingut bastants problemes d'efectivitat de cara a porteria. Si veieu una mica els números dels gols a favor, doncs
sí.
Som el segon tercer equip amb menys gols.
Sí.
Però no en ocasions de gol, val? I evidentment, nosaltres ocasions en creem moltes i ens podríem haver avançat en molts altres partits que després hem patit un empat o una derrota. Llavors, doncs, també som l'equip, un dels equips menys golejats, però al final, doncs, si t'avances tot el marcador i no l'altre, doncs tens molt, i com bé deies, Aiguadols, un equip que s'avança, doncs, bueno, té no tot guanyat, però sí que una part important.
Tenint en compte que els dos propers partits, Víctor, són a casa, bueno, no ho sé, sí, pas a pas, en dissabte a Riu de Villes, i després ja pensarem amb el Sant Andreu, però et preocupa aquest aspecte o no, tenint en compte que la dinàmica última de l'equip a casa han estat tres derrotes?
Sí, però torno a repetir, les derrotes dos últimes han sigut contra l'Odena i el Moja, equips que estan a la part alta, i com van ser. Llavors, si em preocupen? No em preocupen. Preocupa el que pugui controlar jo, que és el meu joc, el que pugui fer els meus jugadors dins del camp, i evidentment intentarem treballar i contrarrestar els punts forts que té aquest Riu de Villes i intentar aproximar-nos a una victòria. Però no és una preocupació gran, no.
Per cert, com està el partit de guerra?
Perdona?
Com està el partit de guerra?
El partit de... com?
Partit de guerra, lesionats.
D'acord, no
t'entenia. Perdona, vas poder recuperar el Xavi Rodríguez per aquest partit d'ahir a Igualada, però pel que fa a la resta, no sé, algun recuperable de cara a dissabte o no?
Doncs, com bé deies, Xavi Rodríguez sí que vam poder comptar amb ells, però Karim, que ja es va jugar la setmana passada, no vam comptar amb ell aquesta setmana, té pinta que aquesta setmana tampoc, o sigui, un parell o tres de setmanes encara segurament estarà parat. Llavors, doncs, després tenim Albert Oliva, que encara arrossega lesió, Iago, que està lesionat, Rafa, que està lesionat, Pablo, per tema de treball. Bueno, podem recuperar una mica el Geri, que ja en principi dijous, divendres, està per aquí. Tota la resta de jugadors som els que vam estar ahir a Montserrat Igualada, i bé, també destacar que va venir Jan Romagosa, que és juvenil de segon any,
sí.
que ens va venir a ajudar també a les primeres dues jornades de Lliga, i Raül Bernera, que va sortir la segona per uns minuts a la part final, i tenim de jugadors com va venir l'Adrià Cumi també, o sigui, bueno, jugadors que puguin completar la convocatòria i podem disposar de diferents opcions.
I dissabte, jugar-se els quartos amb el Riu de Villas, un Riu de Villas, Víctor, que ve d'encaixar un 0-5 amb l'Olivella, no sé si et sorprèn aquest marcador.
Bé, el camp del Riu de Villas és un camp complicat, evidentment sabem que, bueno, és un equip que té jugadors, Riu de Villas té jugadors que tenen molta experiència en aquesta categoria, el mateix Adrià Galindo, Albert Mascaró, Dani Puerto, Corbi, ara, bueno, s'ha incorporat també el Bernat Ferrer, que estava a l'Acadèmia Esportiva Sitges, el porter Àlex, bueno, és un equip experimentat, un equip que és difícil, és dur, és un equip que té bones coses al davant i al darrere, doncs, no es compliquen, i bé, jo crec que a vegades quan reps un equip amb aquesta derrota que han patit, doncs, has d'anar més en compte, no?, perquè segurament vindran ferits i nosaltres, doncs, hem d'estar amb molta alerta. Però bé, amb la nostra idea, com deia, doncs, intentar potenciar lo nostre i fer un bon partit i guanyar el partit a casa nostra.
4 i 41 minuts de la tarda. Víctor Doñate, tècnic de la Unió Esportiva Sitges, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bona setmana de feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Bé, li preguntàvem a Víctor Doñate si en certa manera li sorprenia el 0-5 del Riu de Villas amb l'Olivella. Toni, a tu et sorprèn?
Home, sí.
Aquesta contundència?
Sí, me sorprèn perquè, com ha dit el Víctor, és un equip perillós al seu camp. De fet, nosaltres l'hem vist comerte una vegada, que no és un equip fàcil.
No, gens.
I a més, aquest any sembla ser que està millor construït, i doncs és millor equip. No, a veure, em sorprèn, el que passa que davant té un equip que està ara en el seu millor moment,
sí.
Que tot li funciona, que defensivament no encaixa gols, de fet ja fa dos partits que no encaixa cap, ha encaixat 5 gols en 11 jornades, que això ja ho diu tot, i ara a més s'està convertint en un equip que marca molts gols, i un dels màxims realitzadors.
No va fallar tampoc el Cubelles, com hem comentat, el Cubelles potser li està costant un palet més tirant davant els seus partits, va guanyar 1-2 a Capellades, va rascar un punt la penya jove amb l'Òdena, és curiós, aquest matí comentàvem amb el Toni, l'Òdena des que va guanyar aquí a Aiguadols no ha tornat a guanyar, va empatar amb l'Olivella, i va perdre amb l'Olivella, perdó, i va empatar ahir amb la penya jove.
De fet, té 3 enfrontaments amb equips del Garraf, i a cap, bueno, 4, amb el Sitges sí que el va guanyar, no? Però ni va guanyar el Cubelles, ni ha guanyat l'Olivella, que va perdre a domicili.
Ni a la penya jove, no?
I a la penya jove, va estar jugant 25 minuts amb un jugador menys. Això li va anar molt bé a l'Odena per acabar empatant, però un partit que se li posava molt bé a la penya jove, perquè de fet al minut, a un quart, el primer quart d'hora ja guanyava 2-0, i va reaccionar molt bé l'Odena, però jo li veig un problema a l'Odena. És un equip que vol jugar massa a la pilota per a aquesta categoria.
Bé, doncs veurem si això, aquest problema s'acaba fent més gran o disminuint. En aquest cas, l'Odena, com dèiem, continua en aquesta part alta de la classificació perquè és tercer, està a 3 punts només dels líders, que són el Cubelles i l'Olivella. Compte el Moja, que a poc a poc es va refent. I aquests Sitges que, de moment, Toni, estan en aquesta zona alta-mitja.
Sí, i a
mitja alta.
A més, jo penso que és un Sitges que quan recupera la confiança, sobretot al municipal, sí que el Víctor ha dit que s'ha perdut davant de dos equips que estan a dalt de la classificació, però bé, aquest any això també ho sabia la penya jove i va treure un punt, almenys ho va salvar un punt. Estic d'acord que són equips que estan cada... però jo no veig tanta diferència amb els Sitges i penso que doncs, els Sitges aquí sí que va perdre una bona oportunitat de lluitar una miqueta més a dalt. Després ja veurem el que passa, però els Sitges per mi té equip per plantar cara a aquests equips, o si no, la prova la veurem a la segona volta.
Ho veurem. Gairebé 4:45 de la tarda, repassem ara el grup 10. I d'entrada els resultats que ens ha deixat aquesta jornada número 11, que són el Terlenca 3, Dinàmic Batlló 0, Iberia 3, Martinenc B2, Chacarita 1, Almeda 3, APA Poble Sec 3, Carmelo 2, Sant Genís Penitentes 4, Veterans Catalunya 2, La Florida 1, Cooperativa 3, Gornal 2, L'Esquerra de l'Eixample 0, Turó de la Peira 1, Santa Eulàlia 2 i Poble Sec Unió Esportiva 3, Sitges Sobrense 3. Líder a l'Iberia amb 28 punts, segon el Terlenca amb 26, tercer el Gornal amb 22, amb 21 punts l'Almeda, el Santa Eulàlia i el Sant Genís Penitentes, amb 16 el Carmelo, amb 15 el Cooperativa, 15 punts també per la Florida. El Sitges Sobrense ara mateix és desè a la classificació, té 14 punts, 12 punts per Poble Sec i Veterans Catalunya, 12 també per Dinàmic Batlló, 11 per Turó de la Peira, l'APA Poble Sec és quart per la cua en té 9 i tanquen la classificació el Martinenc B amb 7, 4 per l'Esquerra de l'Eixample i el Cué, el Chacarita, encara sense guanyar, amb 2. I la pregunta seria, hem de donar per bo el punt que va sumar ahir el Sitges Sobrense al camp del Poble Sec? Probablement sí,
sí, sí,
perquè sumes.
Sí, sí.
Però si penses que faltant un quart d'hora el resultat és de Poble Sec 1, Sitges Sobrense 3, potser aquí grinyola una mica.
Sí, si mires que te quedava un quart d'hora per acabar guanyant el partit i que acabes empatant, doncs sí, clar, aquí te fa pensar, no? Si estàs al camp i veus com ha anat el partit i tot això, doncs potser penses d'una altra manera.
És evident, és evident. Eh?
Potser penses d'una altra manera. De fet, tota la informació que m'arribava a mi és que doncs, estàvem patint molt. Quan arriba el tercer gol del Nico, doncs era moments en el que el Sitges Sobrense estava traient molta aigua de la barca, no? I doncs ho tenia complicat. Arriba aquest gol i, clar, això te dona... te fa respirar, no? Perquè dius, oh, són dos gols aquí. Perdre és molt difícil, no? Perquè realment queda un quart d'hora. Al final acabes empatant. Per mi és un bon punt, perquè tot el que sigui sumant en un grup tan desconegut aquest...
I fora de casa encara més.
I fora de casa. I amb aquests equips, i un equip precisament que no crec que sigui del tot tan esportiu, que penso que allà serà molt difícil sumar, per mi és molt bo.
Mira, li podem preguntar, si vols, si és bo o no aquest punt a un dels jugadors que ahir va estar damunt del terreny de joc, com és el Gerard López. Gerard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És bo el punt d'ahir o no?
Sí, jo el donaria per bo, perquè si més no anem a un camp difícil on sabem que és un equip que surt des d'un minut amb una intensitat molt alta i al final tot el que és fora de casa puntues bo.
Què passa a l'últim quart d'hora amb 1-3 favorable al Sitges Subo que us acaben empatant?
Jo crec que bueno, ens venem una mica avall davant de la pressió que ens fan ells i no sabem en certa manera resoldre el que és el partit. I amb un 1-3 claríssim de poder defensar, se'ns escaparà les mans al final.
Uh-huh. Clar, què fas amb l'1-3? Defensar aquest marcador, intentar marcar el quart, et trobes en aquella tesitura de vegades de no saber bé com afrontar aquests minuts finals, no?
Sí, clar, bueno, i a més un equip que durant els 90 minuts t'està bueno, sabent el que és l'àrea, no? Amb pilotes penjades i de més, al final et fas dèbil.
Es va patir, sobretot, no? Els últims minuts, ells apretant molt, buscant molt l'àrea...
Sí, més en aquests partits tan ràpids, qualsevol errada, qualsevol fallo, no es pots permetre el luxe de fallar.
Què tal? Doncs
qualsevol fallo passa factura.
Què tal el Poble Sec?
Bueno, la veritat que un equip que no es passés malament a casa, que té força bons jugadors, l'únic que, bueno... com tots aquests equips de la categoria juguen molt amb el que és la corpulència del físic i a l'hora d'establir un joc doncs els costa una mica més.
Equips molt físics, Gerard, com hem anat veient aquests partits tant fora com aquí a Aiguadols, ambients també una mica més complicats. En definitiva, ostres, és difícil,
Sí, òbviament, és un altre rotllo diferent del que ens trobem per aquí.
Clar.
Ja sabem que són... equips de barri on van al 100% els 90 minuts i al final juguen amb això, amb la picardia, amb el físic i és un altre tipus de futbol.
L'altre dia parlant amb el míster, amb el Xavi, clar, jo li deia que no ha de ser fàcil afrontar aquests partits, no? I contra aquest tipus de rivals. L'altre dia aquí a casa, per exemple, amb l'Iberia, un equip que va jugar les seves cartes, de vegades ratllant allò el que es diu l'antiesportivitat. No ha de ser fàcil, no? Per vosaltres, que veniu també d'un futbol més d'escola, més acostumats a jugar, evidentment, en els grups d'aquí, del Garraf i el Penedès.
Sí, ja et dic, a més de ser partits molt físics, també són un partit on la psicologia juga un paper molt important, perquè davant dels equips que ens trobem hem de cercar una mica les diferents emocions que hi ha en el partit, perquè ells tindran a treure el partit en tot moment i al final no és el joc que nosaltres fem, i si juguem a caure a la seva tentació sempre perdrem.
I escolta'm, què tal aquesta adaptació en aquest nou grup 10?
Bueno, la veritat és que força bé. Ja et dic, nosaltres jugam el nostre joc i sabem a el que som bons, i de moment ens poden resultats. Anem sumant punts, que és important, i ens anem una mica adaptant a el que és la categoria.
És bo el punt d'ahir, en tant en quant l'equip Gerard venia de perdre els dos últims partits, no? Gornal i Iberia l'altre dia.
Bueno, eren dos equips dels de dalt, i nosaltres teníem com a objectiu d'aquests dos partits passar-ho bé i competir el màxim possible, que al final és el que vam arribar fent, per poder seguir sumant ara els partits que venien. Al final, ja et dic, sempre que sigui puntuar, ho trobarem com algo positiu, i és el que anem a partir de partit.
Teniu aquella sensació de que jugadors com tu, per exemple, el Xavi Martínez, el Ferran, Pepe ara, aquests partits no ha pogut jugar, però en qualsevol cas, jugadors que veníeu del primer equip, heu de tenir un paper més important, més rellevant, si cal?
Bueno, no, crec que tothom té la seva importància dins l'equip. L'únic que sí que és cert que nosaltres ja hem jugat a altres en aquesta categoria i més o menys sabem una mica de quin peu calça cadascun, a diferència d'altra gent que ve de jugar a futbol sala o de feia molt temps que no jugava a futbol 11. Doncs una mica no important, però sí de guia, com a experiència.
Perfecte. Escolta, jugueu ara els propers dos partits aquí a casa, ho dic de memòria, amb la Florida i el Martinenc B.
Correcte.
Bé, estaria bé, no dic guanyar els dos, però a veure, si pot ser els dos, fantàstic, no?
Sí,
però treure una bona puntuació.
Sí, a casa ja és molt important puntuar, com ja saps, i més contra aquí, si ja estan més al nostre nivell, són equips rivals directes, que en els tres punts jo crec que seran importantíssims.
Gerard, sóc el Toni, escolta, jo he pensat moltes vegades, quina és la diferència que ho fa jugar més còmode, més plàcid a Can Contrari que no a casa?
Doncs no ho sé, la veritat. Sí que és veritat que quan anem als camps contraris, potser és el trobar-nos que l'altre equip doncs es troba el seu, amb la comoditat que comporta el seu camp, ens fem més forts i anem amb molta més intensitat i amb més ganes d'agafar els punts que no a casa, que potser ho trobem més fàcil.
Et preguntava, i amb això acabo, Gerard, una miqueta de la importància que podeu tenir jugadors que et deia abans, no? Però clar, sí. Me n'he deixat uns quants que també han de ser importants, sobretot que han de ser els que han de tenir la definició també, no? Estem parlant d'un Nico, d'un Ferran, quan aquests jugadors hi són, la cosa canvia.
Sí, la cosa canvia. Passa molt. Són jugadors que tenen una qualitat molt superior als de més, i sempre sumen un plus amb l'equip quan es nota que és al camp.
Molt bé, doncs Gerard, que escolta'm, que gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i sort per als propers partits.
A vosaltres.
Vinga, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs en Gerard López, un dels jugadors que ha passat a reforçar amb aquest Sitges Sobrense, que venia del primer equip. Ell, Xavi Martínez, Ferran, Pepe, Nico, que també va tenir doncs la seva etapa al primer equip dels Sitges. En fi, sí. Aquests jugadors han de ser una miqueta els que, Toni, potser tirin del carro.
Sí.
Per la seva experiència, bàsicament,
De fet, hi ha jugadors que estan estirant del carro, no?
Sí.
El cas de Nico, el cas de Gerard, el cas de tots, ell. I té molt de mèrit, lo d'aquest
equip. Jo per mi sí, és com que et digui, escolta'm...
Jo és un dels equips que me cau molt simpàtic al Sitges Sobrense, precisament per això, perquè té molt de mèrit el que estan fent aquest equip en un grup tan desconegut, i a més, com ell ha dit, no? Jugadors que han vingut del futbol sala, jugadors que no portaven un temps sense jugar, tot això estan adaptant aquest equip i estan traient punts i estan allà sense patiments allà, i tant de bo continuï tot igual.
A veure si els dos propers partits a casa amb la Florida i el Matrinc B suposen dues victòries. Vinga, acabem, 5 minuts i les 5. Anem a l'hoquei patins. S'ha disputat la jornada número 9 a Primera Catalana. Toni, el Club Patí Subur Sitges, després d'anar guanyant 1-3 a Belllloc a la primera part, va acabar encaixant un parcial de 5-1 a la segona part, i al final derrota a la primera fora de casa, 6-4.
Sí, sí, potser es té que millorar molt en defensa. De fet, ho parlàvem el darrer divendres, que havia millorat en aquest partit que havia jugat aquí amb el Lleida Llista.
Sí, no va encaixar.
Que no va encaixar gols. I bé, no es deia el mateix Sergio, doncs que el problema dels Sitges fins ara havia estat en defensa, no? Que s'havia jugat molt bé ofensivament, però que s'havia doncs encaixat molt gols, no? I aquí la segona part va ser molt dolenta del Patí Sitges, va encaixar los suficients gols com per acabar perdent el partit.
Sí, després d'aquesta jornada número 9 continua manant el Reus Deportiu amb 24 punts, seguit de l'Espanyol amb 22, el Barça Lass en té 19, el Congrés 19 també, i el Sitges cau a la cinquena posició amb 18 punts, seguit de l'Igualada, que en té 16 i que, curiosament, és el proper rival que visita Pinsbens. Partit diumenge, no dissabte, diumenge.
Partit maco,
A 3:45.
Partit maco, sí. Davant d'una escola que està treballant molt bé en l'hoquei.
Jugar contra un Igualada és jugar contra un equip gran d'hoquei.
I quan mires tu la classificació, és que el Sitges està cinquè, però està darrere de quatre equips que són equips per pujar,
Sí, no, evidentment, vull dir, són
quatre equiparos. Està el Reus Esportiu, que ja sabem com treballa el Reus.
Tret
tota
potser
la vida.
Del Congrés.
Sí, però el Congrés és un equip que ha perdut categoria i vol recuperar-la.
Evidentment, que estem parlant d'equips que treballen per pujar.
Correcte.
I per ser la temporada que ve a Nacional Catalana.
És això, clar, i tu te trobes el Patí Sitges allà, que no tindrà facilitat per estar entre els primers, perquè és molt complicat aquest grup, perquè realment hi ha equips escola i equips que marquen diferències.
Evidentment que sí, però de moment la situació és positiva. Tot just ha arribat la primera derrota fora de casa, la que va patir divendres a la nit, com dèiem, 6-4 a la pista del Belllloc, que també va perdre amb el Sènior B a Segona Catalana 4-2 en la seva visita a la pista del Valls. En aquest cas, el conjunt del Sitges baixa fins al sisè lloc, té 16 punts, el Sant Ramon en té 24, 19 Riudoms i Vilanova, 18 Riudevitlles, Flix 16 i 16 punts per aquest segon equip del Club Patí Subur Sitges, que el proper partit el jugarà contra el Ribes. Diumenge serà el partit de després del que juguin els primers equips del Sitges i l'Igualada, diumenge a partir de 8:15. Un Ribes que per cert ha perdut 5-9 en aquesta jornada amb el Riudoms. Parlem també de bàsquet, del que va ser la victòria ahir, la primera fora de casa del bàsquet Sitges a Copa Catalunya, Círcul Cotonifici 63, bàsquet Sitges 67, com dèiem, el primer triomf i segon consecutiu de la temporada. Els parcials, va dominar el primer període 9-15, 17-13 al segon, 16-19 al tercer i 21-20 al quart i definitiu per aquests 63-67. Els màxims anotadors del maig van ser, una setmana més, Jordi Boronat, 17 punts, David Aro amb 19. Per tant, una victòria que ara mateix deixa els Sitges amb un balanç de 3 triomfs i 4 derrotes, just al bell mig de la classificació, amb setè lloc. Proper partit, el que jugaran els homes d'Edu Piñero aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda amb aquí a Pinsbens davant el Molins, que és el QE, i que en aquesta última jornada van perdre de només 2 punts amb el líder, que continua sent el Ripollet. I victòria també del Sènior B, que va guanyar 68-81 a la pista del Club Bàsquet Igualada. En bàsquet posem punt i final avui al temps de descompte. Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès també de nou per la seva confiança. Que passin bona setmana i ens retrobem divendres. Adéu-siau.